Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Actualitzem la informació sobre l'accident de l'AP7 de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos. Segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu perfil de la xarxa social X, ja s'han reobert els tres carrils en sentit sud i un dels carrils en sentit nord, que és, de fet, el que provocava més retencions i que havia deixat atrapats des de feia més de 3 hores molts conductors. Un oient de la nit dels ignorants ha confirmat fa pocs minuts aquesta emissora que ja ha pogut superar el punt del sinistre, un cop reobert parcialment el trànsit.
Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
3 hores i mitja.
Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar els vehicles en unes feines que poden durar hores. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions, tal i com ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.
La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'èbola. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. L'aspirant alcaldable de Junts a Catalunya i líder del grup municipal Jordi Martí Galbils s'ha mostrat sorprès per la renúncia del vicepresident i portaveu nacional dels Juntaires, Josep Rius, a disputar-li la designació com a candidat. En una entrevista a BTV, Martí ha deixat clar que no se sent al·ludit quan Rius, en una carta dirigida aquest dilluns a la militància, diu que no es presenta per evitar la confrontació i la divisió interna.
Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta no m'identifiquen en absolut.
Ara, a un any de les municipals, caldrà veure en quin moment la direcció de Junts a Barcelona activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, tal com va prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí de Jordi Martí per ser l'alcaldable. Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Real Madrid.
Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
Unilla. Ja ho sé.
Que és,
lo mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per si voleu fer preguntes, respostes o comentar alguna de les qüestions que més us vingui de gust a aquesta hora de la matinada. Ens truca l'Assumpta des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc una de les moltes oients que hi ha que no truquem gaire sovint, però que t'escoltem quasi cada nit.
Ai, que bé. Que bé que t'hagis decidit a trucar, doncs.
Mira, és que quan he posat la ràdio estava parlant, he sentit una senyora, he posat una miqueta ja tard, i he sentit una senyora que parlava, que explicava que tenia uns problemes i que el metge li havia dit que com que estava asseguda que podia fer... Em sembla que ha dit una paraula...
Quilling.
Ah, exacte, sí,
unes
això.
Unes manualitats, sí.
Ah, això, unes manualitats. Que sí. Com que ella estava asseguda, jo tinc el problema de mobilitat i les manualitats m'agraden molt. I volia saber què és això, si em podíem explicar.
Sí, clar, anava a dir, t'hauries de tornar a escoltar perquè farem la setmana que ve farem la segona part, però són unes manualitats amb paper... Amb les mans i es fan com uns... Una, sí, no és ben bé el mateix, però sí, va per aquí. I amb això es fan moltes coses amb les mans i tota aquesta gent està encantada de la vida, del que suposa l'activitat, del plaer que els hi dona, de les ganes que en tenen, vaja, tothom està encantat.
M'encantaria. I això ho fan a Barcelona o fan a...
Aquests que vam anar a veure eren a Vilanova. No sé si a Barcelona se'n fa, però mira, pot ser una pregunta... Per si algú ho sap, de la nit dels ignorants, si aquestes, aquestes manualitats, com el quilling que es fa a Vilanova, també se'n fa a Barcelona, que potser t'interessaria, no, Assumpta?
Doncs jo, i tant.
O a Sant Cugat, sí. Si estàs a Sant Cugat.
Sí, no, però encara que fos a Barcelona, vull dir, de Sant Cugat a Barcelona és que agafes el metro,
sí.
Els ferrocarrils, vull dir que de seguida estàs. Però sí que m'interessaria, sí.
Doncs mira, si no, t'ho preguntarem, perquè com que hem fet aquest reportatge, avui s'ha més un i la setmana que ve farem el segon, perquè hem donat per molta conversa, si no, t'ho farem arribar a Assumpta, a veure si tens sort i algú t'ho recomana, d'acord?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies.
I el programa.
Moltes gràcies, Assumpta, bona nit.
Vale, bona nit, adéu.
Adéu. Doncs, mira, si a sobre creem nous adeptes a activitats com aquestes de les manualitats, està molt bé, no? Està molt bé. Va, que són la una de la matinada, és la una de la matinada i 10 minuts, i avui encara no ha vingut la Sílvia Andrés per explicar-nos quin han pensat per l'abans de l'estrena.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Aquests dies podeu trobar al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, amb direcció de Xavi Ricart i adaptació de Susana Garachana. Els actors de l'espectacle són Lluís Villanueva, la mateixa Susana, Xavi Mira i Anna Azcona, que quin gust de retrobar-la.
És una idea genial, oi?
Hi ha una cosa que no acabo de veure clara.
El què?
Que la teva dona s'adonarà que no sóc el tio de la immobiliària, no?
Jo crec que no.
Ah, no?
No, mira.
Ei, aquest sóc jo?
No.
Ah, sent Julià! It'd be so
nice. La història d'Una idea genial parteix que el protagonista sospita que la seva companya, després de 7 anys, li fa el salt. Per desemmascarar-la, decideix contractar un actor que és calcat alemany perquè el suplanti i demostrar la infidelitat. El Xavi Ricart ironitza amb què la idea potser no és tan bona.
Pensa que la millor opció que té per desmascarar la seva dona és contractar una persona que és idèntica a la persona que creu que, bueno, que està provocant que la seva dona li foti el salt. I ell realment creu que és una idea genial, però jo penso que és una molt mala idea. Una persona que no coneixes de res, posar-la a casa, que sobre aquest diu que és actor, vull dir, aquí comença tota la gran catàstrofe, perquè planteja de sortida com una gran idea i és una gran catàstrofe. Una catàstrofe genial, diria jo.
El Xavi explica com neix la idea de l'obra.
La idea d'aquest projecte neix de l'empresa Focus, del Jordi González, que la va veure a París, i em va passar el text i em va dir: mira't aquesta obra, que és molt divertida i que ens agradaria muntar-la nosaltres. Me la vaig llegir i t'haig de dir que vaig riure molt com la vaig llegir. Me la imaginava ja com si estigués muntada, diguem-ne. Jo no la vaig veure a París, però em vaig llegir el text i vaig pensar: aquest text és molt divertit, ara hem de trobar els actors especials per poder fer això.
La Susana Garachana és una de les actrius, però també és qui ha adaptat el text del francès escrit per Sebastián Castro. La Susana recorda com li va arribar la proposta.
Va venir el Dani Anglès i em va dir: escolta, parles francès, tu el francès com ho portes, no? I vaig dir: però escolta, a veure què m'estàs demanant. Llavors em va dir que m'agradaria que adaptessis la funció aquesta del francès. Llavors em vaig llegir el text en francès, vaig veure que l'entenia perfectament, entenia la situació, era un vodevil, era comèdia, el llenguatge era molt divertit, tret d'un personatge que és el que vaig pensar: ai, això no ho estic entenent. Però vaig pensar: bueno, són unes paraules molt concretes i ja està, les buscaré al diccionari, tampoc cal que ho sàpiga tot.
La Susana mai havia fet cap traducció. Explica com va afrontar el repte.
No havia fet mai cap adaptació i llavors el repte ja no només era de la traducció, perquè una traducció, i evidentment, o sigui, la feina de traducció és dificilíssima, molt més del que la gent es pensa. I traduint teatre, el que has de fer a l'hora de traduir teatre és mantenir la situació. La gràcia és traduir-ho i adaptar-ho de manera que tu t'imaginis com ho hauria escrit aquell autor, com ho hauria escrit el Sebastián Castro, si fos català.
Estàs bé?
Molt bé, molt bé, molt bé, sí.
Sóc aquí, eh?
Sí, et veig perfectament, Cati.
Però seré aquí tot el temps que calgui.
On?
Aquí. Al teu costat.
El que passa és que aquesta funció és una obra de teatre francesa amb els tipiquíssims jocs de paraules que fan servir els francesos, que juguen moltíssim amb el llenguatge, perquè ells, els francesos, tenen aquesta tradició, són gent molt llegida i amb una educació molt bona des de petits. De fet, es nota en el text perquè hi ha acudits que dius, això és perquè són una societat molt formada. I la gràcia era traduir els jocs de paraules, sobretot, perquè hi ha molts errors en aquesta funció que provenen de jocs de paraules.
Confessa, ara que no la sent ningú, quin és el personatge que a l'hora de traduir li va fer suar la cansalada.
El personatge més complicat de traduir és el personatge del Julià, que és el lampista. Llavors, el lampista, en l'original francès, feia servir unes paraules que a mi no em sonaven gens, que és el lorenès. No té literatura, però hi ha uns milers de persones que el parlen. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser esbrinar quin significat era cada paraula d'aquestes que jo no entenia i li vaig buscar un símil català. El personatge del Julià fa servir paraules que algunes diu a Menorca, algunes diu al País Valencià, algunes diu a l'Urgell, i llavors el té un català bastant ric amb unes paraules molt concretes.
Destaca el que més li ha agradat de fer l'adaptació d'una idea genial.
Poder fer que un personatge parli aquest català tan bonic i que digui afetgegar, que digui espantolar, aquestes paraules que no es fan servir però... I molta gent no les coneix. L'altre dia va venir una amiga meva argentina i va dir, ho entes tot, menys unes paraules. Diu, però els meus amics ja m'han aclarit que són les úniques que els catalans tampoc han entès.
I love how you hate the way I always say the children someday.
És una comèdia d'embolics amb un ritme vertiginós, amb uns actors que s'entreguen als seus personatges. Però m'he d'aturar un moment en Lluís Villanueva. Fa de tres personatges en la mateixa obra i està magnífic. El director de l'espectacle posa en relleu la feina de Lluís.
No només qualsevol actor podria fer el que fa el Lluís, sinó que jo ara penso que no sabria quin altre actor podria fer el que fa el Lluís. I entén el ritme, entén quan s'ha de col·locar el gag i quan no. I fa tres personatges que són el Tomàs, el Julià i l'Oriol. El Tomàs i el Julià són germans bessons i l'Oriol, diguem-ne, que és una persona que és idèntica d'aquesta jo que diuen que a la vida hi ha una persona pel món que és idèntica a tu, no? La teoria d'això, doncs és aquest, no?
Pensaves que volia lligar amb tu? Home, em miraves amb tanta intensitat que vaig pensar que em trobaves sexy, sí. Em passa molt, eh?
I té una capacitat de canvi de vestuari ràpid. Clar, això és una de les parts que hem assajat més, no? El que significa la funció del darrere. És un tour de force de canvis, d'entrades, sortides, amb uns trucos que tenim muntats perquè puguis fer els canvis sense que te n'adonis. No, és una passada que fa el Lluís. Vull dir, jo ara mateix ja et dic, després d'haver fet aquest muntatge amb ell, penso, és que no sé qui ho podria fer. Si ell em diu, ara, no puc fer més funcions d'això, a mi no se m'acut qui ho podria substituir, perquè és una meravella d'actor fent aquest tipus de material.
El Xavi Ricard explica el personatge de la Mariona, que interpreta Susana Garachana, que, recordem, ha compartit la feina d'adaptació i d'interpretació, un personatge a qui han afegit més capes.
El paper de la Susana és potser et diria que és el paper menys agraït de tots. Però el personatge de la dona, quan ja, com el vaig llegir la versió francesa, clar, el trobava com un personatge una miqueta com florero. No li dona un excessiu protagonisme, no? L'autor, diguem-ne, que el protagonisme està sobretot amb el marit i amb la persona que contracta. I tenia com ganes de donar-li una força dramatúrgica en aquest personatge. I la Susana va fer una feina molt bona amb això. He trobat un personatge divertit, per una banda té mala llet, perquè sap... ha fet coses mal fetes, diguem-ne, però també a la vegada hem trobat el punt d'estrès del personatge que s'atabala, que no sap què està passant.
La Susana confessa que els actors disfruten molt fent una idea genial.
doncs ha estat molt divertit, ens ho hem passat molt bé assajant i fent la funció. I assajar és molt divertit, però, ostres, fent funció ens ho passem realment bé. Els primers dies, com que és una funció tan complicada, jo sempre dic que els primers dies reiem més al darrere que al davant, perquè al davant la gent es tronxava, però al darrere era un caos. Perquè era en plan, a qui li toca, on, és aquí, és allà, tothom estava com pendent de no ens equivoquem d'entrades, perquè realment, vista per davant, és caòtica. S'entén tot, però no saps mai per on hi ha un moment que l'Anna Azcona diu és que no saps mai per on et sortirà, no? I és ben bé això.
El Xavi Ricard destaca que els actors s'han fet seva ja la representació que fan al Teatre Condal.
Sí, però veig cada 10 dies, més o menys, i no la desvirtuen. O sigui, segueixen mantenint el patró, se l'han fet a seva, això sí, però saben que és un metrònom, que la comèdia és quasi bé matemàtica pura.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Sí, sona Mary Poppins. En aquesta secció, res és casualitat. Per acabar aquesta peça, el director d'Una Idea Genial ens fa un petit spoiler del final que entendreu si aneu a veure l'obra.
El perill de contractar un actor amateur que té moltes ganes de ser actor i de ser el millor actor del món i el col·loques a casa teva perquè t'interpreti un personatge, el perill que pots tenir és que no t'interpreti només un, sinó que et pugui interpretar tots els personatges de l'auca, perquè n'ha fet tants i ha assajat tantes coses que té moltes ganes de fer molts personatges. I el perill és que se't descontroli, que no et sàpigues lligar curt, que tu contractis aquest actor, però en canvi ell decideixi, saps què? En faré més de personatges. I això pugui ser un problema.
On no hi ha cap mena de problema és a Una Idea Genial, una comèdia que fa riure, que és entretinguda, amb uns actors que saben perfectament què fan i amb un Lluís Villanueva en estat de gràcia. Recordeu, fins al 31 de maig al Teatre Condal.
Una de la matinada i 21 minuts, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara hi tenim en Ferran, de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Ferran?
Molt bé.
Tu diràs, doncs.
Bueno, volia explicar una història. Ara que ha mort la Tania Doris,
sí,
que era una supervedet del Paral·lelo, i... Bueno, pues, quan venia la censura, la típica censura,
sí,
ella s'enterava primer de què és el que li agradava a aquest xarxó. I a aquest xarxó li agradaven els puros Montecristo de La Habana, de Cuba. Llavors li prepara un parell de caixes de puros i, bueno, pues eso, home, és que va, és muy corta, bueno, va, lo voy a pasar. Y era una manera de guayarse un sobresueldo y aportarse a lo que le agradaba. Oh. Eso veía también la Sara Montiel, la Norma Dual, y miraban quién era lo que le agradaba. Para esa pregunta, le agradaba al Ron Bacardi. Pues le preparaba. Sí, y preparaba al Ron Bacardi, que era también de Cuba, y le preparaba las cuantas de ustedes. Hombre, es que vais muy cortitas. Bueno, va, lo voy a dejar pasar.
Claro. Y la Como el Ron lo dejó pasar, sí, sí.
Eso también. Y la Ron igual lo maté.
Muy bien.
Y bueno, va a venir al vicepresidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford, al presidente Nixon. Y cuando va a tornar acá para allá, iba a preguntar eso. Bueno, y el general dice, ¿qué tal? Dice, es un muerto viviente. Dice, lo aguante, pero le tiemblan las manos, le tiemblan las rodillas, se lo hace todo encima.
Ay,
y no se entera de nada. La cosa es que precisamente ya había una película que era Amor bajo cero, que es la fe a la Molina, que vaya en la Santa Espina.
Sí.
Y al censor no tenía ni idea de que para ser catalanes lo que significa la Santa Espina.
Ya.
O sea, que era un govern que sembla més Alicia en el País de les Meravelles.
Totalment, sí, sí, sí. Molt bé, Ferran. Moltes gràcies per l'anècdota. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que jo crec que ha arribat el moment de saber alguna cosa més de la nova parella que aquest mes estem coneixent, el tercera generació, que és una cangur, i la nena que va cuidar durant uns quants anys.
Tercera generació.
Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys de Barcelona, i l'Angelina, de 80, la cangur que va tenir des dels 8 mesos fins als 12 anys. L'Angelina, perruquera de professió, va arribar a ser la cangur de l'Emma quan la propietària de l'establiment on treballava es va jubilar i tots els treballadors es van quedar sense feina. Ella tenia 58 anys i la proposta li va canviar la vida. Durant tots aquests anys, 11, han passat moltes hores juntes. Sovint l'han confós amb l'àvia de l'Emma i, és clar, també haurà viscut alguna rebequeria?
No, un dia, quan va baixar de l'autobús, es pensava que aniries tu a buscar-la i va fer una pataleta, es va tirar a terra. Sí, sí.
En sèrio?
Ui, sí,
ai,
la mama,
greu.
la mama.
Oh, no.
Sí, sí, sí. Però ja no va... altres vegades, no. Aquell dia, mira, tenia... la d'allò que vindries tu a buscar-la i em va veure a mi. No és que d'allò, però va fer una miqueta de...
Em sap greu, em disculpo.
A vegades també passava just al contrari, que l'Emma no volia marxar dels braços de l'Angelina.
Un dia, sí, un dia estàvem a l'escala de casa meva, o a casa nostra, que també vivien ells amb nosaltres, i veu entrar el Toni i tu. I tot, clar, amb la il·lusió de veure la Emma. I la Emma agafada al meu coll, que no volia. I jo, Emma, bonica, la mama, el papa, ves? I jo em va sentir malament perquè pensava, ai, pobra de mi. I bueno, va ser... Però al final ja me la vaig poder treure i li vaig donar a la Marta. Però sí, sí.
Des de fa 10 anys que ja no són oficialment nena i cangur, perquè l'Emma aviat farà 22 anys, però malgrat el temps sense veure's, encara mantenen el contacte.
Bueno, jo crec que ens... Si haig de dir com la mantenim, ens veiem com dos cops a l'any. Sempre intentem fer com per Nadal, l'època de Nadal, i després abans d'estiu, més o menys. Sí. O sigui, no després d'estiu, però sí, crec que... Ara el que fem és veiem dos cops a l'any i algun cop ens enviem algun missatge o la truco, però sí.
I sempre et contesta els missatges o quan truques sempre respon?
Sí. Bueno, potser ha hagut algun... un dia, però després em va trucar ella. Vull
clar,
dir,
però
no...
què passa quan li envies un missatge i no et respon fins al cap d'uns dies? Tu què penses sempre? Pateixes?
Una mica... Sí.
Pateixes, eh?
Una miqueta.
O sigui, si tu no contestes el missatge immediatament, ella pateix.
Ah, sí, o sigui, si no, a vegades no me'n dono compte de que m'han posat missatges. A vegades vaig a algun puesto i el poso sense veu i, clar, potser dic, ostres, sense veu i tinc el missatge de la Emma o de la Ivet o sigui que és una cosa així. Però em sap greu, no haver-la contestat de seguida.
No, sí, no passa res, però jo, pues, no sé... Prefereixo que contesti.
Ja.
Més ràpid que no que contesti tard.
I també quan estic bastant temps que no ens veiem, pues també penso, ai, la Emma no em truca, la trucaré jo, aquello que dius que... Però sí, normalment pues ens truquem i ens veiem. Jo crec que més de dos cops a l'any ens veiem.
Potser sí.
Sí.
Estoy pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extrañe y estoy perdiendo.
I és que l'Emma és especial per l'Angelina.
Jo igual, sí, l'estimo com una neta, o a vegades més que amb una neta, que la tinc més a prop, però és que l'Emma per mi era una cosa, bueno... És excepcional, no sé com dir-ho.
I per l'Emma, l'Angelina és com la seva tercera àvia.
I, bueno, encara ara, si parlo d'ella, dic Angelina. I les meves amigues que em coneixen ja més, ja saben qui és. Però sí, sempre dic que l'Angelina... Bueno, la meva cangur, però bueno, no. És com que no li dic cangur perquè no és per mi una cangur.
Què és per tu?
No ho sé, com una extensió familiar. Llunyana, però...
però sí. És com la tercera àvia.
Sí, jo crec que sí.
Hi ha gent que no té avis i tu n'has tingut un mes.
Sí.
Li hem demanat a l'Emma si les seves amigues han tingut una cangur tota la vida amb la que hagin establert una relació tan bonica com la seva.
Que jo sàpiga, no.
Però que tenien cangurs en determinats moments, sí.
Sí, que tenien cangurs en determinats moments, sí. Me'n recordo que tenia una amiga que... sempre a la parada del bus sempre hi havia alguna noia nova. Mai era la mateixa i jo mai sabia qui era. Sí, i sempre tenien noms diferents, però... que fos cangur i no fos familiar o avi o tiet o alguna cosa, no, ara mateix no conec a ningú. Que...
Per tant, tu has viscut una situació una mica extraordinària, no? Si sí. Compares amb la teva gent.
Jo crec que sí, a no ser que ara vingui algú i em digui, no, jo també. Ara mateix no em ve el cap.
Es veuen, es cuiden, es truquen, però qui pateix més de les dues quan fa dies que no saben res una de l'altra?
Bueno, jo no pateixo gaire per la Emma perquè ja sé que és molt serieta i molt d'allò i que està sempre bé, que va amb... ara està a Girona, però bueno, que no, perquè no pateixo molt, no, però me'n recordo molt d'ella.
I jo sí que pateixo una mica, sí, durant... cert temps no ens hem dit res o alguna cosa, llavors penso i dic, a veure, que com deu estar? I llavors li envio un missatge, però sí que abans d'enviar el missatge sempre pateixo mínimament perquè estigui bé.
Ara ja, des de l'opinió d'una noia que està a punt de fer 22 anys, com és l'Angelina més enllà del seu paper de cangur?
Jo crec que és una persona... és molt divertida. O sigui, jo sempre m'he rigut molt, sempre tinc un punt còmic que em fa molt de riure i crec que no se n'adona, però sí que el té. És molt alegre, molt positiva, no sé, mai l'he vist com dir res negatiu o... no, sempre molt
sí,
flor.
Sí, vaja, jo mateixa no em puc jutjar, però sóc sèria, o sigui, això sí que ho tinc, que a vegades no sé què dir les coses i d'allò, però no parlo de seguida. Quan coneixo una persona em costa una miqueta agafar-li confiança, això sí que ho tinc.
Jo també, sí.
Jo com, així és com la meva cunyada. Anem a l'autobús o anem al metro i de seguida es posa a parlar amb gent. Jo és que dic, és que no puc, jo. Una persona que no la coneixo i s'explica, bueno, s'expliquen coses, jo dic, jo no sóc així, no. Sóc més sèria. Segons jo... jo crec que sóc sèria.
En què quedem, doncs? Divertida o seriosa? Haurem de resoldre l'enigma la setmana que ve.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, 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 pam.
Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre.
Va. Pam, 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 pam. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7.
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Ara passen 4 minuts a 2:15 de 2 de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Moment d'obrir la porta de l'estudi a l'Aina Grau, que fa estona que s'espera, per saber quins moments de la setmana anterior en destaca. Aina, bona nit.
Bona nit, Marta. Entre estafes, ous blancs i mussols, la setmana passada va ser, si més no, entretinguda. La trucada de l'Albert des de Tarragona sobre l'estafa online que havia patit ens va deixar amb l'ai al cor. Per sort, diversos oients van proposar-li diverses solucions. Una d'elles va ser parlar amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i amb qui ja s'ha posat en contacte. Esperem saber més coses del cas en els pròxims dies i setmanes. I ara, posem-hi una mica d'humor.
Maria, ¿dónde está la gallina?
En el gallinero. En el gallinero.
Un dels temes de la setmana passada van ser els ous. En concret, els ous de color blanc, com la temporada del Madrid. Feia la pregunta l'Àngels des de Lleida.
Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos.
Per sort, el Ramon des de Reus, a qui ja podem batejar com a expert en gallines dels ignorants, va donar-hi la resposta.
Jo tinc 5 gallines, 2 rosses, 2 negres i una blanca. La blanca està ous blancs i les altres estan ous rossos. I això de que n'hi hagi tants de rossos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és d'un tipus de gallina que és la rossa. I per això hi ha tants ous rossos.
The Isle of Saragossa, sitting by my window, daring me out.
Els mussols podríem dir que van ser els grans protagonistes de la setmana, i no perquè apareguin a la foto del programa darrere de la Marta, sinó perquè la Cristina, des de Mollerussa, va fer aquesta pregunta.
Mira, em fa una mica de mal l'ull.
Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
Bueno, m'ha sortit com un mussol.
Ai, sí que fa mal això.
Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal, i voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè surtin i després remeis naturals.
Algun remei natural, no?
Sí.
Com sempre, tenim uns oients fantàstics que es van posar les piles i van trucar per explicar-li la seva experiència i donar-li remeis.
Jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Ja a part de medicació, de farmàcia i tot això, doncs va ser el posar oli d'oliva del bo,
sí,
a l'ull. Simplement això, posar directament amb una gaseta i aquesta gaseta a trossets petits que s'ho vagi posant i així ben suau i se n'anirà marxant.
He tingut mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas són resultat de l'estrès, dels nervis i de l'ansietat o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això ajuda molt.
Els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti.
Jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un i no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així. Bueno, però la qüestió és que no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, però la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, s'ha d'operar. I em va donar una llista de tot el que havia de, la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va estentar i va marxar.
Però per què en surten mussols a l'ull? Respon el doctor José Lamarca Mateu, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
Els mussols no deixen de ser una infecció que es dona a les glàndules de Meibomi. Són unes glàndules que estan pròximes a les pestanyes i que s'encarreguen de generar greix perquè s'enganxi bé la nostra llàgrima. Quan nosaltres tenim un excés, a vegades per temes hormonals o per temes dermatològics, tenim més probabilitat de que es produeixi una infecció. Al final, el greix no deixa de ser un bon aliment per a alguns bacteris.
I tant parlar de mussols, la Mercè, des del Matret, ens va fer arribar aquesta pregunta.
M'agradaria saber que algú digués, a veure, per què se li diu mussol, quan surt això a l'ull.
Ens torna a respondre el doctor Lamarca.
Així com el terme en castellà, orzuelo, vindria a ser com parlar d'un gra de cibada, és a dir, de que tenim un voto, parlant clar i ras. En la situació del mussol es fa la comparativa amb l'animal, per al tipus de mirada que ens queda, i en funció de la zona de Catalunya es diu de diferents formes, però el mussol habitualment és el més típic.
Per si això no fos suficient, si a la meva època s'anava a les cases a picar timbres i marxar corrents, gràcies a la saviesa dels oients vam aprendre que anys enrere, dècades enrere, els mussols a l'ull es deixaven a casa dels veïns.
Quan érem petites i ens sortia un mussol, anàvem a una altra casa, trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem. I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol, suposo que quan ja havia fet el seu efecte, marxava.
Clar. I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies a haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
Exacte.
Quan se tenia un mussol, anava a una casa i deia, aquí el teniu si voleu criar.
Això del mussol?
Sí.
S'ha deixat un detall molt important. S'agafava la mà. La mà se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
Sí.
Si posaves la mà així en pinya, oi?
Sí.
Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies, aquí es queda.
La broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però això que diu d'aquesta senyora que s'anava en una casa, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pobilla i hereu, quan hi havia una noia sola, i diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pobilla.
Al nostre poble també anàvem per les cases, per la nit picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes, vull dir, no tancaven en clau, sinó els que tenien un comerç. I llavors, doncs, trucàvem i dient, bona nit, i la senyora, o el senyor, dient, qui hi ha? Mira, a qui li deixo? I aquí li deixo el mussol i por corrents.
Encerrado en este hospital, tomando pentotal y sin poder hablar.
I com sempre acabem aquest repàs dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
Tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra.
Sí.
En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. La meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin.
Va, que sí que tenim altres preguntes que ja han estat contestades.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas.
Aquesta nit el protagonista d'aquest capítol és en Josep Lluís, que truca sempre des del barri d'Horta de Barcelona, perquè podem resoldre algunes de les preguntes que ens ha fet. La primera és aquesta amb les mosques com a protagonistes.
Quantes de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
Respon Rubén Bueno, doctor en biologia, especialista en mosques, mosquits i plagues de rates.
Depèn de les condicions ambientals i de l'espècie de mosca en qüestió, però en el cas de l'espècie de mosca més ubiqua del planeta, la mosca domèstica, que anomenem, normalment el temps de vida de l'adult varia entre 2 i 4 setmanes. Eixe és el temps de vida en el cas de les femelles i els mascles, que tenen una funció molt més reduïda a la reproducció directament, solen tindre una vida més reduïda també en el temps, una o dues setmanes, i com sempre, aquestes condicions poden variar setmana dalt, setmana baix, en funció de les condicions ambientals, temperatura i humitat. També és a destacar la possibilitat de que, encara que el temps de vida habitual són entre dues i quatre setmanes en les mosques, si les condicions ambientals són adequades, les mosques poden viure fins a un parell de mesos i hibernar, passar l'hivern en forma de mosca adulta a indrets que estiguen en interiors, amb unes condicions ambientals molt estables i amb una activitat també, òbviament, molt més reduïda d'aquestes mosques. Però, en resum, el temps habitual de vida varia entre dues i quatre setmanes, aproximadament.
Doncs molt bé, moltes gràcies. La segona pregunta és al voltant d'uns personatges de còmic molt populars.
En quin any va publicar el primer còmic dels Zipizape?
Doncs la Mariona explica que Zipizape van aparèixer per primera vegada el 1948 a la revista Pulgarcito i que van assolir un èxit extraordinari durant la postguerra. Els protagonistes eren dos germans bessons que tenien com 10 anys i només es diferenciaven pel color del cabell. Un era ros, l'altre era moré, però els dos eren molt trapelles. El 1971 va aparèixer per primera vegada la revista Zipi i Zape. Els personatges van triomfar gràcies a la gràcia i l'humor del seu creador, Josep Escobar. Segons s'explica, el nom dels protagonistes el va treure del diccionari de la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ja que Zipi Zape significa literalment, baralla, sorolla o amb cops. Doncs aquestes són les dues preguntes que ja tenim contestades i alguna altra que encara no està contestada, per tant, us les deixo anar i penseu, i a partir de demà ens podeu trucar al 93-201-7474 o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Concepció ens demana: en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? L'Adam, és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? Diu, la meva dona és de religió ortodoxa i jo cristiana, i volia saber si es podia fer. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? La Mariló, del Poble Sec, com es calcula la sensació tèrmica? L'Àngels, de Lleida, com és que els jugadors de golf només porten un guant? I en Josep Lluís d'Horta, quina és la temperatura màxima que pot suportar el cos humà i la mínima?
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana l'Anna Maria Ricard ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium, i que ha publicat Empúries. És Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Ahir vam començar a conèixer la història que porta per títol L'ataca del senyor Antonio, i avui veurem com acaba. Érem aquí, el senyor Antonio ha caigut al carrer, s'ha fet un trenc al cap, van ajudar-lo a la Consol, veïna i infermera, l'Ignasi, que és bomber, un noi peruà, la Nancy, una noia amb algun trastorn, i la narradora, que està embarassada. Han trucat a l'ambulància i, mentre no arriba, intenten que el senyor Antonio se senti millor. Passa tot el matí, la tarda, i l'ambulància no ve. I es fa de nit. No s'aixequi. Un traumatisme cerebral es pot manifestar hores o dies després. No van perdre l'esperança. Algú va baixar un urinal perquè pogués fer les seves necessitats, però l'Antonio deia que no calia. Vaig fer-li una truita a la francesa i vaig donar el meu número de telèfon a l'Ignasi. No me'n volia anar a casa, però havia de descansar. Li vaig prometre al senyor Antonio que l'aniria a veure a l'hospital i, com que no seria res, vostè no pateixi. Ara que sabia el portal on vivia, ben aviat li duria un regalet per celebrar que ens havíem conegut i la promesa li va semblar esplèndida. Aquella nit no vaig poder dormir. La criatura se'm movia d'un costat a l'altre, no sabia si ja volia sortir o si m'estava enviant un senyal. Em vaig llevar a fer pipí a les 3 de la matinada i quan vaig treure el cap pel balcó hi havia tanta calma al carrer que vaig donar per fet que l'ambulància s'havia endut l'Antonio. Però no, allà seguia. Ara acompanyada de la Consol i l'Helena, una amiga de la Consol que no volia que ella es quedés tota la nit en vetlla, farien torns. Li vaig enviar un WhatsApp. Com es troba? Bé, va fent, ha dormit una mica. Per què no l'aixequem? Ja ha passat un temps prudencial. Els cops de cap són molt traïdors. Si s'aixeca i es mareja, podria patir una embòlia cerebral. A les 7 en punt, l'Ignasi caminava carrer amunt, carrer avall, i jo havia preparat una mica d'esmorzar. Aquell matí va ser menys intens. La idea d'aixecar-lo anava prenent forma entre els curiosos i els preguntats. L'Antonio deia que ell faria el que diguéssim, que a casa no l'esperava ningú. Al migdia, com que la calor començava a ser densa, després d'una votació i per majoria quasi absoluta, van decidir que sí, però la Consol no hi estava d'acord. Ho van intentar entre tres homes, amb molt de compte, entesos? Una, dues i... Quan el van alçar, l'Antonio va perdre l'equilibri. Seguint les profecies apocalíptiques de la Consol, la infermera, es va marejar, sí, es va marejar, i sort que l'aguantaven entre tres perquè hauria tornat a caure. Així que vam recuperar la segona posició, assegut, amb l'esquena recolzada contra la paret i les cames estirades. L'Ignasi va trucar una altra vegada a urgències. Aquest home fa dies que és aquí, pren sintrom, hòstia, si no el venen a buscar el portarem nosaltres, va mentir. I després de les disculpes d'una noia que no tenia cap responsabilitat, va assegurar que ara sí, que no podien trigar més d'una hora. M'hauria encantat ser allà per veure-ho, però aquella tarda, de camí cap a la feina, al metro, la criatura va decidir que volia entendre el món i vaig trencar aigües. M'havia preparat durant setmanes i a l'hora de la veritat no sabia què havia de fer, on ho havia de fer ni amb qui ho havia de fer. I em van dur amb un taxi cap a l'hospital. Durant el trajecte vaig oblidar l'Antonio i a la meva imaginació inventava la cara del nadó que estava a punt de conèixer. Com seria? Em cauria bé? Ens entendríem? Jo l'hauria volgut tenir a casa o en una piscina i amb un grapat de llevadores que m'animessin a fer frases rutilants. Volia un par diferent dels de la resta, però quan vaig sentir els plors de la Naín, tot es va esvair. Era millor del que havia pogut planejar. Vaig entrar en un estadi d'èxtasi, una descàrrega de dopamina que em canviava la vida. La d'allà fora, més enllà de l'hospital, es mantenia intacta. Se'n desdibuixava, les coses importants deixaven de ser-ho i les nimietats se'n feien grosses, com una muntanya. Tot va desaparèixer del meu cap, excepte la Naín i l'endemà, de sobte, la ferida escandalosa del senyor Antonio. Tenia ganes de tornar a casa per veure'l. Ja em veia asseguda donant el pit al seu costat mentre l'home avergonyit apartaria la mirada i jo li explicaria l'explosió que vaig sentir amb l'anell de foc i ell m'explicaria que la diferència entre viure i morir és inexistent. Devia haver arribat ja a l'ambulància? No ho vaig saber fins al cap de 3 dies. Quan vaig tornar al barri mentre les veïnes em felicitaven, vaig intuir que alguna cosa no anava bé. El blau dels llums d'una ambulància esquitxava tots els vidres de la Tenor Massini fins a Melcior de Palau. Per fi arribava l'ajuda, per fi el senyor Antonio podria ser atès i tornaria a casa i aniria a la carnisseria a comprar una mica de tall. Però els nois de les assistències no se'l van voler endur. Per què? Aquest home és mort. Amb la Anaïn en braços vaig entomar aquella frase. Com? Mort? Però què diu aquest imbècil? Vaig apartar cops de colze una munió de curiosos i l'ancià continuava al mateix lloc, assegut, amb els ulls oberts i la boca torta. És curiós com un cos deixa de bategar, amb quina rapidesa passa de cos que viu a cadàver, com la pell es torna de cera i la mirada es buida. Que no, que nosaltres no, que no és la nostra feina, que ha de venir un metge forense a decretar la defunció. Allò va alterar una mica els nervis del veïnat. Crits i empentes, algú volia trucar als Mossos, l'Ignasi va tenir la temptació d'encendre un misto i incendiar l'ambulància amb els dos nanos a dins, però la Nancy, avesada a tractar amb agents de l'autoritat, i allò era el més semblant a l'autoritat que veuríem, va cridar que era una puta vergonya, que puta Espanya i que en aquesta puta ciutat no podem ni relliscar puto tranquils, que si haguessin estat uns putos guiris tots a córrer, que se la fotin pel puto cul la Barcelona aquesta fastigosa. Aleshores, es va xocar una mica el nas i la Consol la va fer callar oferint-li una cervesa. El cos del senyor Antonio va quedar en aquell encreuament. Com havia mort, no ho sabia ningú. Va beure una mica d'aigua fresca, va preguntar per què serveixen les diputacions i va deixar anar el darrer alè. Ara no calia tenir-lo assegut, així que vam decidir, com a protesta, a ell li hauria semblat bé, deixar-lo estirat al mig del carrer amb les mans damunt del pit i els ulls tancats. Llavors van aparèixer els dubtes que apareixien sempre amb la mort. La logística i la burocràcia. Sentia les converses de la Consol, l'Helena i el noi peruà, l'Ignasi, l'home jubilat. I jo hi volia participar, però la Nain no s'agafava bé al pit i les nits eren un suplici. I estava molt trastocada. Hauria fet una bogeria, plors i més plors. Quant de temps duraria la tortura? Havia llegit tots els llibres i havia mirat tots els tutorials. La Nancy deia que li deixés el nadó, que la seva mare tenia un mètode infal·lible per fer-lo dormir. Si l'ambulància havia trigat més d'una setmana, crèiem que el metge forense anava pel mateix camí. Com a mínim, amb l'Antonio podies tenir una conversa amb el cadàver només bones intencions. Van passar 3-4 tardes sense rebre cap notícia. El cadàver semblava una performance teatral. Si seguim així, aviat seran les festes del barri i encara podríem exposar el cos de l'Antonio i guanyar una bona pasta. Va, Nancy, calla una estona, sisplau. Havíem d'improvisar un petit altar. L'Helena hi duia espelmes i resava de tant en tant. En Mateu, el primer que l'havia trobat amb el cotxe, li havia dut un ram de flors precioses. La Consol ho penjava a les xarxes i esperava que una mena de justícia viral ens dués la raó i aparegués el forense. Evidentment, va rebre un munt d'acords i missatges incondicionals i poca cosa més. El noi peruà, que era mestre d'institut, va demanar, por favor, si al setembre podria dur els alumnes a fer una xerrada sobre l'abandonament a la tercera edat. I li vam donar permís. La Nain només es calmava quan baixàvem a la fresca i sèiem a la vora de les restes del senyor Antonio. Hi havia molta vida a Tenor Massini amb el seu de Palau, però els dies eren cada cop més calorosos i costava conservar el cos en bon estat. I si portem gel? I si el duem a un altre lloc? Per aquí passen nens i comença a fer fortor. Estàvem d'acord que havíem de moure el cadàver, però qui era l'heroi que acceptaria aquell desafiament? A qui li semblava bé tenir un mort al menjador de casa i, sobretot, durant quant de temps havien de tenir-lo? A mi em van treure ràpidament de l'equació per la Nain. Moltes paraules, moltes discussions, però en acabar aquell mes no s'havia atrevit a tocar-lo ningú. Les setmanes passen de pressa i és fàcil acostumar-se al que és inaudit. La meva filla, per exemple, feia poc que era pel pis i jo ja no recordava l'existència sense ella. La calor i el ciment tòrrid van anar dissolent l'Antonio. Havíem de tancar les finestres perquè la ferum començava a ser irrespirable. Quan sortíem al carrer, tornàvem a dur mascareta fins que a finals d'agost va aparèixer un cotxe negre amb un home a dins, el metge forense. Sí, està mort. Pels signes de descomposició, deu fer uns quants mesos ja. I se'n va anar perquè feia tarda un altre traspàs. Ara vindrien els de la funerària i nosaltres ens miràvem incrèduls. De fet, no, ni això. Ja feia moltes setmanes que havíem deixat de banda la perplexitat en favor de la resignació. Amb prou feines havien passat 10 minuts que els de la funerària ja hi eren. Van preguntar porta per porta qui se'n faria càrrec. Té un fill, però viu a l'estranger, no en sabem res. Els veïns havien fet una recollida de signatures perquè això no tornés a passar i una col·lecta per abonar el deute. La noia de la funerària va ser encantadora, serà un servei íntim i molt emotiu. Va escoltar les nostres queixes, li va regalar un paquet de cigarros a la Nancy, ens va donar el seu número de telèfon per si mai la necessitàvem i va fer riure la Nain, que no riu mai amb ningú. La noia va marxar a primera hora de la tarda i aleshores vaig baixar amb la criatura a mirar com s'enduien l'Antonio. La nena encara no parlava, però ja ho entenia tot. Li vaig explicar que si les coses haguessin anat d'una altra manera, aquell senyor que s'emportaven dins d'una bossa hauria estat el seu padrí. La Naín va riure. Em vaig quedar tot el vespre contemplant el no-res. Allà quedava l'absència de l'Antonio. Era més estrany no veure'l que saber-lo picotejat pels coloms. Per sort, l'endemà al matí, a primera hora, el cel es va omplir d'una llum miraculosa i els encarregats de la neteja, amb la potència de les mànegues d'aigua, van netejar aquell desastre. Els va costar molt esborrar les taques de sang. De fet, no ho van aconseguir del tot. Per això el Marc Artigau ha posat en aquest llibre de contes "Aquest serà el nostre pou". Són contes foscos, ja ens va advertir l'Anna Maria. Doncs així és com arribem al final del programa d'avui, aquesta nit dels ignorants, que començàvem a les 12, com sempre, gràcies a les vostres preguntes i a les vostres respostes, que esperem demà tornar a escoltar en directe aquí a partir de les 12 de la nit. Ara arribem a les 2, arriben els companys dels serveis informatius, ens posen al corrent del que és notícia i nosaltres demà a partir de la mitjanit tornem a ser aquí. Així que descanseu, fins demà, bona nit.